L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Benvinguts, molt bon dia. Encetem una jornada més l'informatiu de Mute i ja en sumem 7 al mes d'abril. Som a dimecres i a partir d'ara mateix anem a explicar-los i tot el que passa a les Terres de l'Ebre. Benvinguts, comencem. Un estudi demostra que un cabal més elevat permetria reduir el predomini d'espècies invasores al tram final de l'Ebre. La garantia d'un cabal ambiental suficient per al tram final del riu Ebre no resulta únicament essencial per a la supervivència de la fauna i el manteniment dels ecosistemes del delta de l'Ebre. Segons demostrava la Unitat d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA, un cabal més elevat per al tram final del riu permetria frenar l'actual predomini d'espècies invasores. Així ho plasmava la validació biològica de la proposta de cabals ambientals per al tram final de l'Ebre, aprovada pel Parlament i tramesa al govern espanyol. Concretament, l'estudi sosté que en trams amb una velocitat de l'aigua relacionada directament amb el cabal, per sobre dels 0,4 metres per segon, dominen les espècies autòctones. Una notícia que ha treballat Josep Roig, des de la Plana Ràdio.
La proposta de cabals, que va fer seva el govern i el Parlament, incorpora, un cop efectuat el càlcul basat en criteris hidrològics, la seva validació mitjançant criteris biològics. En altres paraules, i segons el director de la Unitat d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA, Carles Ibáñez, doncs calia validar biològicament si es poden mantenir les funcions del riu després d'aplicar valors hidrològics extrems que naturalment es podrien produir. La base de l'estudi científic de l'IRTA partia del fet de que la saboga, una espècie piscícola fluvial autòctona, protegida i en aquests moments en fase de recuperació, necessita certa velocitat d'aigua a l'hora de situar els seus punts de reproducció al riu, una situació que es podria extrapolar també a espècies autòctones com el barb o l'anguila. Calia, doncs, comprovar que aquestes velocitats eren compatibles amb els cabals proposats. Així, Carles Ibáñez explica que l'estudi permet concloure que les espècies invasores predominen en trams de velocitat d'aigua inferior als 4 metres cúbics per segon.
Hem vist, per exemple, que la velocitat de l'aigua del riu està molt relacionada amb el predomini o no de les espècies invasores de peixos, entre elles el silur, no? Però n'hi ha moltes altres. Hem vist que a partir de velocitats de l'aigua de 0,4 metres per segon hi ha un domini, d'aquí cap avall, diguéssim, hi ha un domini molt gran de les espècies invasores. En canvi, en velocitats més altes dominen les espècies que són característiques de l'Ebre, no? Com per exemple l'anguila o el barb o moltes altres espècies o la pròpia saboga, que s'està començant a recuperar, no?
Ibáñez basava aquesta conclusió en el resultat del 94% dels casos estudiats. I, de fet, cap dels cabals en vigor o posat sobre la taula pel govern espanyol en aquests moments, quan el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre es troba ja en fase d'aprovació, s'ajusta a aquests paràmetres. Ibáñez també recorda que ni la proposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre de 88 metres cúbics per segon, que suposaria una velocitat mitjana de l'aigua de 0,3 metres per segon, ni els vigents 100 metres cúbics per segon, ni els 121 que baralla el mateix govern central dintre del pla integral del Delta de l'Ebre serien suficients. Únicament la proposta del govern, aprovada pel Parlament i elaborada per l'IRTA, tindria en compte aquests factors, insisteix el mateix Ibáñez, d'acord amb les projeccions i simulacions efectuades. Es tracta, segons explicava el biòleg, d'un règim de cabals que té en compte diferents escenaris climatològics i pluviomètrics, segons els anys, per definir cabals en anys humits, amb una mitjana de 397 metres cúbics per segon, anys mitjans amb 301 metres cúbics per segon i o anys secs amb 227 metres cúbics d'aigua per segon. Fins i tot, en el cas dels cabals dels anys més secs, seria suficient per mantenir a ratlla les espècies invasores, concluïa el mateix Carles Ibáñez.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Esquerra Republicana de Catalunya tornarà a reclamar al Congrés dels Diputats l'aturada de l'Euromet a l'estació de l'Aldea. El grup parlamentari d'Esquerra presentava una moció de llei davant la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats per reclamar, de nou, que l'Euromet s'aturi a l'estació de l'Aldea, com a mínim un cop al dia, tant en direcció cap a Barcelona com a Alacant. La iniciativa, segons el partit, respon al compromís adquirit pel secretari general i portaveu del partit al Congrés, Joan Ridau, amb representants de la Cambra de Comerç de Tortosa després després de constatar l'incompliment per part del govern espanyol de la moció en aquest mateix sentit aprovada a instàncies del senador republicà Pere Muñoz a la Comissió de Foment del Senat el passat mes de novembre del 2008. La proposició no de llei presentada per Esquerra a la Comissió de Foment del Congrés dels Diputats demana que es fixi una aturada mínima d'un euromet diari a l'estació de l'Aldea, en sentit Alacant i en sentit Barcelona, que el servei ferroviari es pugui prestar a partir del mes de maig del 2010 i que es facin les adequacions necessàries a l'estació perquè es pugui prestar aquest servei. Aquest és un tema prioritari per a les Terres de l'Ebre i el compromís d'Esquerra és fer el màxim d'accions per aconseguir que l'euromet s'aturi. El senador Pere Muñoz, que durant aquest darrer any ha formulat diverses preguntes parlamentàries al govern espanyol sobre aquesta qüestió, manifestava que la negativa del govern espanyol a complir un acord del Senat pel qual l'Euromet s'hauria d'aturar un cop al dia a l'estació de l'Aldea és un menyspreu cap a les Terres de l'Ebre i una manca de respecte al Senat. Muñoz reiterava que l'aturada o no de l'Euromet respon a una qüestió de voluntat política i que el govern espanyol fins ara no vol que l'Euromet s'aturi a l'Aldea, malgrat que passa per l'estació més d'una dotzena de cops al dia. El mateix Muñoz recordava que la moció aprovada a la Comissió del Senat que demanava que el servei d'aturada d'un euromet diari a l'Aldea es realitzés a partir del mes de gener del 2009, en aquest sentit demanava que tots els diputats catalans, i en especial els de les Terres de l'Ebre, donin suport a la moció, davant el fet que tots els partits van incloure la proposta com una prioritat dins dels seus respectius programes electorals. Amics dels Castells reclama a Endesa que soterri les línies elèctriques del nucli antic tal i com ordena la llei. De fet, ha emès una carta a FECSA, Endesa i a l'Ajuntament on es recorda que segons la llei de patrimoni en aquells nuclis històrics declarats conjunt d'interès nacional s'han de soterrar totes les línies elèctriques per tal de facilitar una visió correcta d'un indret especial i carregat de valors arquitectònics, culturals i històrics i sobretot perquè estan obsolets, precaris i fora de normativa vigent. Així ho explicava per a l'ESMUTE Jordi Jordan.
Bé, nosaltres enviem una carta a FEC, segons la llei de patrimoni aprovada pel Parlament de Catalunya, totes les ciutats que tenen el seu casc antic declarat conjunt artístic històric d'interès nacional, com és el cas de Tortosa des dels anys 70, és a dir, ja fa moltíssim temps, han de tindre soterrades la xarxa elèctrica perquè ha de donar una visibilitat del barri, no?, agradable i d'acord amb el valor patrimonial que té. Llavors, en aquests moments, el que recordem a FECSA és que s'estan fent moltíssimes obres al barri antic o a part del barri antic gràcies a la llei de barris i s'estan peatonalitzant molts carrers, però, paradoxalment, FECSA no està fent allò que la llei diu i el que no està fent és soterrar les línies que és el que toca segons la llei. I, per tant, a FECSA el que li demanem és que ens doni una explicació per què no ho està fent i, en tot cas, si té previst fer-ho.
L'entitat lamenta també que l'Ajuntament no aprofiti ni obligui a FECSA Endesa a efectuar aquest soterrament en el context, com a mínim, dels carrers i places rehabilitats amb la llei de barris. Així, l'entitat ha enviat també una carta a l'alcalde Tortosí perquè es donin les explicacions pertinents, però també directament a una empresa privada de FECSA perquè volen rebre respostes d'uns i dels altres per veure com justifiquen aquesta situació vergonyosa per la ciutat històrica de Tortosa.
Els demanem a veure quina cosa han fet ara, quines gestions han fet fins al moment de cara a FECSA i en tot cas quines faran, no, en un futur. I a partir de que tinguéssim les dues respostes, tant de FECSA com de l'Ajuntament, valorarem, no, si hem de portar a terme una campanya ciutadana per a reclamar realment allò que la llei indica i, per tant, no entenem que no es complisca des de les institucions.
Amics dels Castells, un cop rebi amb dues respostes, plantejarà quines actuacions portar a terme, entre les quals no descarten una campanya ciutadana per reclamar allò que ja hauria d'haver fet segons la llei i que les elèctriques, tot i tenir beneficis milionaris, no estan fent. La propera parada informativa és a Alcanar, perquè la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia continua la seva activitat en la lluita contra el projecte Castor. I ara, un cop passades les vacances de Pasqua, han preparat una reunió amb els assessors jurídics per tractar qüestions relacionades amb el recurs d'alçada presentat davant el Tribunal Suprem en relació a aquest projecte. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio, bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda des d'Alcanar. Una vegada més hem de parlar de la lluita contra el projecte Castor. I en este cas, si parlem d'aquesta lluita, evidentment hem de referir-nos a la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. Una plataforma que per demà dijous té prevista una entrevista amb el seu assessorament legal, amb els seus advocats, de cara a la presentació del recurs davant del Tribunal Suprem pel que fa a la plataforma marina que el projecte Castor contempla. Una reunió de la qual en parlava als nostres micròfons la portaveu de la plataforma, Cris Reverter. L'escoltem.
Doncs mira, només dir-vos que la plataforma, demà mateix, demà dijous, dia 8, tenim una reunió, una entrevista amb el nostre advocat pel tema del recurs que vam interposar davant del Tribunal Suprem i que actualment està en tramitació pel que fa a la planta marina del que seria el projecte Castor de magatzematge de gas. Pensem que és important perquè ja ha sortit la demanda, l'advocat nostre ens ha informat de que ja s'ha informat també per part de l'advocat de l'Estat i que és un procediment que està ja en l'última fase de tramitació pel que fa, ja et dic, a la planta marina. Aquesta entrevista la mantindríem demà i hem quedat en el nostre advocat per a parlar de com està el tema, com està el procediment, en quina fase no ens trobem exactament ara. I bueno, us informaríem l'altra setmana de com ha anat la reunió i quines conclusions hem pogut treure.
Parlant encara de qüestions d'actualitat referides a la lluita contra el projecte Castor, cal dir també que estos dies, abans de la Setmana Santa, es reunia al nostre ajuntament la comissió de seguiment del projecte Castor, integrada per tots els partits amb representació al nostre consistori. Una comissió que sembla ser va decidir que sí, que el nostre ajuntament també presentarà recurs en alçada al temps que demanarà compensacions per als pagesos afectats, en este cas pel traçat del gasoducte.
S'apropa l'estiu i al gimnàs Himnos Esport de Santa Bàrbara et volem donar l'oportunitat única a la demarcació per poder viure una experiència esportiva inoblidable. La Gran Marató Les Mils arriba el 17 d'abril a partir de les 5 de la tarda al Pavelló Municipal de Santa Bàrbara organitzat per Himnos Esport. Gran Marató Les Mils, en la presentació de les 5 noves rutines de Les Mils. Body Pump, Body Combat, Body Step, Spinning i Body Balance. Recorda el 17 d'abril a Himnos Esport, al Pavelló Municipal de Santa Bàrbara, Gran Marató Les Mils. Ja pots formalitzar la teva inscripció per 6 euros fins al 9 d'abril al mateix Pavelló de Santa Bàrbara o al telèfon 669 21 66 14. Ah, i entre els participants hi haurà sortejos de productes de nutrició i altres sorpreses. No hi falteu, la marató està oberta també al públic que vulgui gaudir d'aquest espectacle de l'esport.
L'art, la tradició, l'amor i el sofriment d'un drama amb passió, mort i resurrecció. Una història de 2.000 anys que fa més de 50 et representem al saló de la nostra parròquia de la Cava a Deltebre. La passió, representacions, dissabte 10 d'abril a les 4 de la tarda.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar rep una subvenció per millorar la urbanització Tres Cales. Aquesta subvenció, de més de 650.000 euros, s'enmarca en les ajudes del Plan E del govern espanyol. Ens informa des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'urbanització de Tres Cales de l'Ametlla de Mar, una de les més grans d'Europa, està d'enhorabona. Després del treball de la regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, s'ha aconseguit la subvenció per la millora de l'enllumenat i de la seguretat vial de l'avinguda Tres Cales, un dels eixos de circulació principals de la urbanització. Aquesta ajuda de 652.589 euros prové de les mesures anticrisi establertes pel govern espanyol en el marc del Plan E, Pla d'Estímul de l'Economia i el Treball. Ens ho explica Joan Pere Gómez i Gómez, regidor d'Urbanisme.
Som conscients que a les Trescales un dels dèficits que tenim és el tema de l'enllumenat elèctric. Hem d'entendre tots que és un enllumenat elèctric fet als anys 60 i que després del temps, amb un manteniment que per part del promotor de Trescales s'ha fet molt escàs, per no dir gens, ara ens trobem que ens porta molts de problemes i quan caen quatre gotes o fa una mica de vent, pues molts carrers sí que hi ha fosques. Per això vam creure convenient demanar una subvenció per mirar que poquet a poquet mirar de canviar i arreglar tot l'enllumenat públic de les Trescales. Ara començarem fent tot l'enllumenat públic de l'avinguda Trescales, el que seria la part de dalt de les Trescales, i també mirarem d'incloure a la licitació el tema com a millora, el tema de l'asfaltat, que si podem ficarem també l'asfaltat de l'avinguda Trescales, avinguda del Mig i avinguda Calafort. Pensem que amb aquesta obra, una vegada més, aquest equip de govern ha ficat com a prioritat les urbanitzacions, i en aquest cas les Trescales, i mirarem que poquet a poquet tots aquests dèficits històrics que ens hem trobat, anar-los canviant a poc, entenent que són molts diners, però tenim l'obligació de ficar a les Trescales, en aquest cas, en una urbanització on viu molta gent, que cada vegada la gent se senti més a gust i tinguin els serveis mínims adequats al món que vivim avui en dia.
Des de la regidoria d'Urbanisme s'aposta així una vegada més per mantenir les urbanitzacions en bones condicions i solucionar les mancances existents.
Gràcies, Olga. Aquí també està d'enhorabona és el municipi de Deltebre, ja que serà la seu de la base de piragüisme del Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre. Lluïsa Bertomeu, Ràdio Delta.
El Govern de la Generalitat i el Consell Català de l'Esport han aprovat la creació d'una base de piragüisme a Deltebre que formarà part del Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre. La base de piragüisme s'ubicarà a les instal·lacions de l'Associació Esportiva Chinochano, club pioner en piragüisme al territori. El Govern subvencionarà la construcció d'aquest nou equipament amb 300.000 euros. D'acord amb les previsions del govern municipal, les obres de la base de piragüisme podrien començar a l'estiu, un cop solucionats els problemes que han sorgit en la propietat de l'espai, ja que fins ara cap govern municipal havia reclamat la cessió dels terrenys i de les instal·lacions del Club Nàutic que fa prop de 30 anys que es va construir. Gervasi Aspa, alcalde de Deltebre.
Això significa que a partir d'aquí dos anys, d'aquí dos mesos, farem com dos o tres mesos com molt, podem començar les obres ja de la nova instal·lació de Chinochano amb la base de piragüisme i centre de tecnificació. Demà justament tinc una reunió a la Federació de Piragüisme de Catalunya, a Barcelona, per a intentar també dotar els equips interns de gimnàs i bancs i tot el que ha de tenir, per a veure si també sembla que anem posant a remarar una mica a nivell de muscle, per a posar de vestir, i farem també una àrea de baixada de fusta amb una plataforma de fusta també perquè jo no tinc que baixar per la rampa que baixen les motos nàutiques, les barques, per al qual també corren perill per la seva integritat, no? O sigui, una modificació, un centre de tecnificació de piragua que serà de totes les Terres de l'Ebre, que la qual disfrutarà Chinochano i que l'Ajuntament, doncs, abans d'un termini de 8-9 mesos, pensa que estarà acabat.
Actualment, l'Ajuntament està treballant en la redacció del projecte de millora i ampliació del magatzem de l'Associació Esportiva Chinochano, que preveu dividir les noves instal·lacions en dos volums, un per als vestidors, el gimnàs i la sala de màquines, i un segon volum on s'ubicarà el magatzem de piragües, el de muletes, el taller, un despatx i una aula per a una trentena de persones. En total, les noves instal·lacions tindran una superfície de 613 metres quadrats. L'obra s'executarà en dues anualitats i en els pressupostos d'enguany de l'Ajuntament compten amb una partida de 630.450 euros.
Un empresari galès ha llogat el celler modernista de Pinell de Brai per tal d'introduir-se en el món vinícola elaborant el seu vi a les instal·lacions de la cooperativa pinellenca. En un moment en què la secció vinícola pateix amb força la crisi i estava resultant inviable, la junta de la cooperativa veien amb bons ulls aquest lloguer, que servirà per rentabilitzar l'adquisició recent de maquinària. A més, l'empresari comprarà tota la producció de raïm dels socis de la cooperativa i etiquetarà el vi amb la imatge del celler de Pinell. Un cop elaborat i embotellat, el vi s'exportarà a Anglaterra i als Estats Units amb la intenció afegida de promocionar turísticament la zona. L'empresari David Jim Jones viu a Anglaterra, on té diversos negocis, però compta amb conreus de vinya a Gandesa i Bot, tot i que en un principi s'havia plantejat construir un celler i una bodega. Després de visitar el celler de Pinell de Brai, es va posar en contacte amb la cooperativa agrícola del municipi per poder-hi elaborar el seu vi. Davant la inestable situació que patia el sector vinícola, l'entitat va veure en el lloguer de les instal·lacions una opció per a la supervivència de la secció. Així ho explicava el president de la cooperativa de Pinell de Brai, Cisco Guarí.
Nosaltres vam estar mirant i observant els resultats econòmics de la cooperativa sobre la secció del vi i va arribar a l'acord de mirar si podíem trobar alguna persona interessada en el lloguer de les instal·lacions o la maquinària del raïm. I per sort vam tindre la persona que ens vam trobar, que va ser un viticultor galès, que es diu senyor Jones, en el qual aquesta persona estava molt interessada i vam arribar a un principi d'acord en poder fer vi a les cooperatives del Pinell de Brai.
Tot i que la cooperativa i l'empresari van signar el contracte de lloguer ja fa un any, pel moment Jones encara no ha elaborat el vi i actualment està treballant amb la producció de la campanya passada. Segons el contracte, que té una durada de 5 anys i és prorrogable amb l'acord de les dues parts, l'empresari pot utilitzar les instal·lacions del celler per elaborar vi i també poder vendre'l a la botiga que hi ha al mateix. Jones també s'ha compromès a comprar tota la collita de raïm dels 6 socis de la cooperativa que tenen vinya, de manera que el vi serà elaborat amb el raïm de l'empresari i el dels socis. Guarí destaca que l'exportació del mateix servirà per atreure turisme a la cooperativa.
Es pugui potenciar la imatge de la cooperativa a les seues botelles de vi, les vol importar o intentar vendre vi a Anglaterra, al País de Gales i sobretot també als Estats Units, i nosaltres creiem que pot ser un infons de turisme que ens pot vindre la cooperativa, per part d'ell i per part nostra. I és una part bastant interessant en poder aconseguir alguna cosa més turísticament.
Cal recordar que Jones ja elaborava oli a partir dels conreus d'olivera que té a l'ampolla i aquest oli ha rebut diversos premis a Anglaterra per la seva qualitat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Seguidament, anem a realitzar un recorregut per les nostres terres, concretament entre l'Ermita de l'Aldea i la Bassa de les Olles, a l'Ampolla. És un recorregut que es realitzarà en bicicleta i que ha organitzat el Parc Natural del Delta. Serà aquest proper dissabte, dia 10 d'abril, i en té més informació des de Antena Aldaia, Seto Gallego.
Després de les passades Pasques, i per posar-nos una mica en forma, què millor que realitzar una sortida en bicicleta i, a més, totalment gratuïta, concretament, este proper dissabte, 10 d'abril, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, i en col·laboració amb l'Ajuntament de l'Aldea, organitza una sortida entre l'Ermita de l'Aldea i la Bassa de les Olles, passant pel municipi de Camarles i aprofitant part de l'antiga Via Augusta. En parlem amb Xavi Abril, tècnic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que en té més dades.
Bé, este dissabte organitzem una nova sortida en bicicleta des del Parc Natural, amb el suport de l'Ajuntament de l'Aldea i de l'Escola del Parc. Hem triat l'itinerari que va des de l'Aldea, des de la Torre de l'Ermita, que és el punt de partida, fins a l'Ampolla, passant pel municipi de Camarles i aprofitant part de l'antiga Via Augusta per anar, diguéssim, descobrint els diferents elements que ens aniran sorgint i saludant durant el recorregut. La sortida és una miqueta llargueta perquè la farem de tot el dia, són quasi 25 quilòmetres, anar i tornar, a un ritme molt pausat, en furgoneta de suport, i principalment, doncs, bueno, és, com comentava, era conèixer els diferents elements que tenim aquí als tres municipis, partint des del centre d'interpretació de les Torres de Guaita de l'Aldea. Passarem per Lligallo, del Gànguil i del Roig, els Pinets de Camarles, les Torres de Camarles, la Granadella i la pròpia torre que hi ha al municipi. Aprofitarem per veure des d'una bona panoràmica natural el que seria part de la Ribera, des del Roquer de l'Ampolla. I arribaríem a la Bassa de les Olles, que és l'única zona, diguéssim, del Parc Natural que podrem gaudir-ne in situ, per a tornar després tranquil·lament, després de dinar, per la Sèquia Mare directament a la Torre de l'Ermita de l'Aldea. Us animem a participar, és una sortida tranquil·la, no és cap carrera ni cap cursa, en un ambient familiar, hi ha monitors del parc i esperem que tots celebrem i que tinguéssim un bon dia.
Us recordem que per a inscripcions heu de trucar al telèfon del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que és el 977 48 21 81. La trobada tindrà lloc a les 10 del matí a l'ermita de l'Aldea i també es farà una visita guiada a la torre. Des d'allí l'ermita, passant pels Lligallos, pels Pinets de Camarles, per la Torre de la Granadella, el Roquer, la Bassa de les Olles, la Goleta de les Olles, la Séquia Mare i tornant a l'ermita de l'Aldea, un total de 24,3 quilòmetres que faran d'este dissabte 10 d'abril una sortida a la natura pel nostre territori.
S'apropa l'estiu i al gimnàs Himnos Esport de Santa Bàrbara et volem donar l'oportunitat única a la demarcació per poder viure una experiència esportiva inoblidable. La Gran Marató Les Mils arriba el 17 d'abril a partir de les 5 de la tarda al pavelló municipal de Santa Bàrbara organitzat per Himnos Esport. Gran Marató Les Mils, en la presentació de les 5 noves rutines de Les Mils. Body Pump, Body Combat, Body Step, Spinning i Body Balance. Recorda el 17 d'abril a Himnos Esport, al pavelló municipal de Santa Bàrbara, Gran Marató Les Mils. Ja pots formalitzar la teva inscripció per 6 euros fins al 9 d'abril al mateix pavelló de Santa Bàrbara o al telèfon 669 21 66 14. Ah, i entre els participants hi haurà sortejos de productes de nutrició i altres sorpreses. No hi falteu, la marató està oberta també al públic que vulgui gaudir d'aquest espectacle de l'esport.
El 9 de maig a l'Aldea gaudiràs de la millor cuina tradicional per tan sols un euro. El 9 de maig arriba a l'Aldea la tercera diada de l'arròs, col i fesols al pavelló poliesportiu municipal. Des d'un banc de fusta vella. Un dels plats més representatius de la cuina del Delta a la consolidada tercera diada de l'arròs, col i fesols. Cremat, concert exclusiu de Quico el Celio, el Noi i el Munt de Ferreries, inflables per als minuts i tot per tan sols un euro. Guaita com passa la vida. Informació i venda de tíquets a l'Ajuntament de l'Aldea o al telèfon 977 45 0012. Patrocina i organitza l'excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea i col·labora la Diputació de Tarragona. Que bonic seria viure.
L'informatiu de Mute.
Encetem ara la crònica de successos, perquè aquests dies de Setmana Santa al municipi de Sant Carles de la Ràpita se n'han produït diversos. Ens els explica en la següent crònica Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita.
Dissabte a la matinada a la zona d'oci del Garbits, un rapitenc de 33 anys, Sergio M, va ser agredit amb una barra de ferro i a causa de les ferides, principalment produïdes al cap, va haver de ser hospitalitzat al Verge de la Cinta de Tortosa, des d'on va ser donat d'alta el passat diumenge. La policia treballa amb diversos testimonis i versions dels fets per esclarir els motius de la suposada baralla. De moment s'ha detingut un ciutadà de 19 anys que respon a les inicials de JI, que ha estat posat a disposició judicial com a presumpte agressor. D'altra banda, divendres, dia 2, es va produir un petit incendi al barranc del Solito, a l'alçada del polígon del Salt. El foc va ser declarat al voltant de les 6 de la tarda i la ràpida actuació dels bombers va evitar que es propagués. Tot apunta, segons fonts de la policia local, que l'origen del foc va ser producte d'un acte vandàlic. Dit això, la Setmana Santa a la Ràpita no ha produït cap més incident a destacar a nivell de seguretat viària i ciutadana. Per tant, podem dir que ha estat una Setmana Santa tranquil·la a pesar dels dos fets lamentables que hem comentat.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Acabem amb la previsió meteorològica perquè tenim una situació inestable amb un cel molt ennuvolat i xàfecs generalitzats que aquí, a les nostres terres, no serien quantiosos. Per a demà, jornada variada, nebulositat abundant al Pirineu, a la meitat est, on s'esperen alguns xàfecs, però a les nostres terres les temperatures es recuperaran i començarem ja a gaudir de bones estones de sol, que també ens arribaran divendres i dissabte. Així, amb la meteorologia posem el punt i final avui a l'informatiu de Mute. Com sempre, els esperem puntuals a la seva municipal demà dijous. Fins llavors, reben una salutació cordial de qui els ha fet companyia presentant i coordinant aquest temps de notícies. Tere Giner.